en xarxa o sense.
D'ençà que vam començar el matí a Catalunya Ràdio, Albert Cuesta i Geni Roca, molt bon dia als nostres assessors tecnològics, com esteu?
Bon dia.
La mestressa del pop-up, Mariola Dinarès.
Hola.
L'Albert Murillo, l'home que ho sap tot de videojocs i de tot. Les coses internes que no podem explicar d'aquesta casa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolteu, heu exportat el Pol Gise, m'han dit.
Sí.
Heu exportat el Pol Gise.
Ens trobarem amb ell a la porta quan sortim.
Heu fet una exportació. Ell
entrarà, sí.
És un spin-off.
Exacte, és un spin-off.
S'ha teletransportat a I-40.
Sí. És el primer spin-off de la secció, no?
De la secció, sí.
De la nostra, sí.
El bo...
Sí, se'n va.
Jo vaig intentar ser de la generació Z, però no ha colat.
En Roger Carandell, la Juliana Canet i en Pol Gise seran l'hora Z al final d'aquesta hora. Us preguntareu per què? Doncs perquè ens venia de gust. Què us sembla?
Oh, i tant.
Ens venia de gust a sentir-los i a vosaltres sentir-vos també amb una mica més de calma, perquè avui tela la tecnologia, el munt de qüestions que tenim damunt la taula.
La tertúlia 2.0.
El gos!
Com bé sabeu, l'Albert Cuesta cada dia participa al Catalunya Nit amb el Kilian i, per tant, ens té al dia de totes les novetats tecnològiques. Aquí ens preguntem un dia a la setmana d'on venim, on som, on anem, preguntes a vegades filosòfiques que el nostre Consell de Savis Tecnològics ens ajuda. Realment molts canvis estem notant, no?, en el món de la tecnologia aquest estiu i a les pàgines d'economia cada vegada més protagonisme per les empreses tecnològiques, no? Albert i Genís, tot el dia... Estem pendents de si la taxa Google, de si...
És que la tecnologia aquesta, com que ho embolica tot, ho afecta a tot.
Afecta la geopolítica.
Tot, és normal que en parlem, perquè ja tenim el Trump fent el... fotent-se amb empreses tecnològiques, però també tenim empreses tecnològiques...
Fotent-se del Trump,
transformant els nostres sectors d'activitat, modificant la nostra economia...
Modificant la nostra vida quotidiana.
La nostra vida quotidiana, les relacions... dintre de les famílies, els grups de WhatsApp, el problema amb les escoles, i això ho toca tot.
Tot ho toca. Albert Cuesta, a veure, el col·laborat Trump-Huawei, al qual ara al·ludia en Genís. En teoria, el 19 d'agost s'havia d'acabar la moratòria aquella concedida pel govern dels Estats Units a les empreses d'allà per seguir fent negocis amb Huawei. Però ara resulta que això s'ha prorrogat fins al 19 de novembre. Ja ho vam dir que hi hauria una esmena, no?
Exacte, perquè les empreses tecnològiques aquestes americanes que deia el Genís s'han adonat que les decisions de Trump en contra de Huawei a qui perjudiquen, entre altres, és amb elles mateixes. Llavors li van reclamar una treva, no? Aquesta treva s'extès ara fins al 19 de novembre. Mentrestant, què ha fet Huawei aquest estiu? Hi ha l'episodi nou del col·laborat. Huawei ha presentat un sistema operatiu propi nou que es diu Harmony OS i diu que de moment només el farà servir amb televisors i amb objectes connectats, amb aquestes coses que tenim per casa. Però a ningú se li escapa que també aquest sistema operatiu nou podria anar amb telèfons mòbils si és que al final Huawei no pot disposar d'Android, que és un producte de Google, per tant d'una empresa americana. Això ho comprovarem ben aviat, perquè Google la setmana passada va explicar a Reuters que aquest permís temporal de Trump només l'autoritza a proporcionar serveis, per exemple, la botiga Play Store, el Gmail, els Maps i el cercador, els telèfons de Huawei que ja existeixen, però no amb els que surtin de nou.
No en els nou.
Per tant, sortirem de dubtes el 18 de setembre, que és el dia que Huawei ha de presentar el seu nou mòbil emblemàtic, el Mate 30, i veurem si surt amb Android o no surt amb Android. En teoria no el podria portar.
Això vol dir que al meu telèfon, al Huawei, no hi haurà una actualització que faci que no funcioni Google Maps, per exemple?
Tant Huawei com Google han dit, porten mesos dient que els telèfons que funcionen, continuaran funcionant com funcionen fins ara.
I el 18 de... Anaves a dir alguna cosa?
No, que el que diguin Huawei i Google, què diu Trump? Que és el pare del problema.
Aviam, tenint en compte la quantitat de facturació que estan perdent... A veure si ens entenem.
La quedaran en res, tot això.
A veure, si els telèfons Huawei no poden portar Android, vol dir que Google, una empresa americana, que està, el seu negoci està basat en les dades, perdrà més de 150 milions de punts de captura de dades al món cada any, que són la quantitat de telèfons que ven Huawei fora de la Xina. Això Google, per Google és un desastre.
És un drama a nivell de negoci. Sortirem de dubtes, deia l'Albert Cuesta, el 18 de setembre, aquell dia ell serà a Xangai en un congrés de xarxes de Huawei. què us sembla? Tot lligat, eh? O sigui que...
És el primer que ho sabrà.
Cuesta, te'n vas a la Xina amb els de Huawei?
Se'n va malen a més. Donald Trump, missatge per Donald Trump. Tenim aquí un personatge...
No et donaran visat, no podràs entrar als Estats Units.
Parlant de visats, si algun dia penseu en estats policials, ompliu algun dia el formulari per demanar un visat per entrar a la Xina? O sigui, saben ells millor la meva talla que els udets, que jo,
sí,
és tremendo.
Sí, però això ja t'ho va dir aquell noi que va venir la temporada passada. Ells saben tot, però ells ja ho saben, que l'estat ho sap tot. La diferència entre ells i nosaltres és que nosaltres pensem que els nostres estats no ho saben tot. La talla de calçotets d'Albert Cuesta està en coneixement de Pedro Sánchez. Escolta'm una cosa. Albert Cuesta, quan siguis a Xangai, connectaràs amb nosaltres des de Huawei per explicar-nos què passa o no?
Si em deixen connectar, sí, perquè saps que anar a la Xina des de fora, sí, però sí, jo ho intentaré amb molt de gust.
Albert Cuesta, de seguida tornem a tu. Saludem ara la Mariola. Ahir va arrencar una quarta temporada del Pop-Up. Avui parla d'un repte que suposa a les xarxes socials moderar els continguts.
Sí, és clar, totes les tecnològiques troben ara amb aquest repte, no? De que et donen les plataformes als generadors de continguts i després de quina manera ells són responsables del que aquests generadors de continguts publiquin, no?
Conclusió?
Que es troben en un tema que, clar, molt conflictiu, per exemple. Mira, és que hi ha moltes xarxes, però, per exemple, vull quedar-me amb YouTube, que és un dels que està patint més això, i perquè hi ha hagut declaracions de la CEO de YouTube dient què farem a partir d'ara amb els que fan continguts. Bé, fa pocs dies el PewDiePie, el històric youtuber suec, ha arribat als 100 milions de subscriptors. És la primera vegada que una persona sola en un canal arriba a això. Per exemple, el PewDiePie, a una època d'aquests 9 anys que ha estat sent youtuber, va dir moltes coses relacionades... Bueno, va ser racista, va fer moltes declaracions i no li van mai anul·lar el canal, no? Vull dir que és un exemple de que després ella ha reflotat. Ell sempre diu que s'ha anat fent gran, que ha tingut èpoques de tot, que quan era més jove doncs va fer coses que no havia de fer, i de veritat ha acabat sent doncs això de forma independent, ha acabat tenint amb 10 anys això, els 100 milions de subscriptors. Clar, de quina manera es pot tallar això? S'estan buscant la manera de mantenir-se obertes totes les idees. La directora executiva de YouTube, la Susan Wojcicki, ha enviat una carta a tots els generadors de continguts dient-los que el que volen és que els continguts que es publiquen a la plataforma connectin amb audiències globals i que això afavoreixi la creació de negocis pròspers. És a dir, els diu...
És a dir, fer negoci.
Sí.
És a dir, arribar a tot el món i fer negoci.
Començar pel negoci de YouTube.
Al capitalisme.
Dones instruccions... Això ja és editar.
En aquesta carta reconeix que obrir la porta de bat a bat a qualsevol tema els suposa un repte, per això actualitzen contínuament els criteris de publicació de continguts, sobretot pel que fa a discursos d'odi, i diuen, anuncia també que aviat ho faran també amb tot allò que pugui ser considerat assetjament. Ara bé, admet que hi ha gent que passa els límits establerts i que l'exercici de la seva llibertat acaba afectant a tercers.
I un cop admès tot això... Com pensa marcar els criteris? Quina prioritat es marca ella?
Garantir una comunitat responsable que respecti les regles. I literalment diu, ens devem a aquells que fan continguts perquè ells ens han portat on som i contribueixen a la micro i a la macroeconomia i generen llocs de treball.
Bla, bla, bla,
els
bla,
mitjans s'estan redefinint gràcies a aquestes persones. YouTube és un espai per a persones que expliquen temes que els mitjans tradicionals, com la televisió i els mitjans impresos, no expliquen.
Són uns hipòcrites, aquesta gent.
Destaca també que YouTube és el ventall més gran del món per aprendre de tot i que, si no permetem els continguts oberts, tot això no seria possible. Conclusió, llibertat total.
No regularan res. No. Com sempre ha passat l'economia, però això ha passat sempre en la doctrina nord-americana.
Sí, però com que mai parlen, i en aquest cas ha enviat una carta, dic, home, hem de mirar el detall, què és el que diuen i quina és la seva posició. Però la veritat és que... Però és un tema a debatre, això de si s'han anat tallant les ales en les xarxes socials.
No parem de tallar les ales. No. És el mateix que fem nosaltres en els mitjans de comunicació tradicionals. No? Que és validar les informacions, evitar que l'antena pública es converteixi en un... O sigui, això que és un servei públic, no permetem el discurs d'odi, no? Però és a dir, si jo tinc aquí un tertulià que es dedica a enviar discursos d'odi, què faig jo? Automàticament ho tallo, no?
I si tens un tertulià que diu que la Terra és plana, què fas?
Li dic que està dient una mentida.
Perquè ara, per exemple, hi ha moltíssims youtubers que estan amb aquest argument i estan guanyant diners dient el del terraplanisme, per exemple.
Però, llavors, la responsabilitat és del mitjà, dels missatges que difon. Aleshores, aquest seria un debat llarg.
Però Facebook i Google sempre han dit, insisteixen en que ells no són mitjans, que ells són plataformes i que la responsabilitat del contingut és dels usuaris.
Nosaltres també som plataformes.
Si fossin mitjans...
Ara el Matí de Catalunya Ràdio és la plataforma de l'Albert Cuesta, de la Mariola Dinarès, de l'Albert Murillo i del Genís Roca per explicar coses, no?
Però tu ens has convocat per ser amb aquesta taula, vull dir que has fet una feina d'edició que YouTube en principi no fa perquè tothom pot posar les seves
merdes. Jo si dic allà. Una cosa que per exemple, si ara faig un discurs d'odi...
Jo et pararia i et faria fora de l'estudi.
Però és a títol personal, meu.
Provem-ho. Anem a provar-ho.
A títol personal teu.
Anem a provar-ho.
No, perquè jo no ho diu a ningú.
Això és molt dir. Però a través de l'antena pública, si tu ara comences a insultar una persona, a fer discurs xenòfob, i, bueno, jo puc triar a qui convido, qui no. M'entens?
I tens una responsabilitat.
Perquè una responsabilitat de servei públic, perquè, a més, afortunadament, nosaltres tenim el Parlament, tenim el Consell de l'Audiovisual, que es dediquen justament a procurar que els mitjans públics i privats que s'emeten a Catalunya es dediquin a fer la seva feina. No?
De fet, jo...
És un debat molt complex.
Aquest tema l'he fet perquè és una reorganització que comença a partir d'ara. És un debat que està a la xarxa i que a partir d'ara les tecnològiques es troben en un problema. Perquè,
Però no només les tecnològiques, els digitals han de moderar els comentaris de la gent que escriu, perquè, és clar, hi ha un moment que aquella és la plataforma a través de la qual hi ha gent que diu mentides, hi ha gent que s'inventa bulos, hi ha gent que fa circular tota mena de històries, i al final la responsabilitat és del mitjà. No,
vull dir, s'ha de reorganitzar, i no sé si les mateixes regles que els mitjans de comunicació traslladar a les plataformes, o bé hem de mirar de fer-ho d'una altra manera, nova.
És una qüestió de responsabilitat col·lectiva, perquè som una societat i, per tant...
Autoregular-nos seria el millor, però clar, això és difícil, és una utopia.
Això és tant com dir que no hi ha delictes. Una altra cosa és com fem que els delinqüents es reinsereixin a la societat. Però delinquir, inevitablement, hi ha gent que delinqueix en algun moment a la vida.
I ara hem d'anar a l'educació i tot això.
A Silicon Valley i a les seves sucursals mundials... Silicon Valley i les seves sucursals mundials tenen un marc mental diferent del nostre.
Ja.
Clar, hi ha unes prioritats diferents. Sí.
Tota la vida.
El que és correcte i el que no és correcte. En fi,
bueno. Mariola, parlant de YouTube, tu tens idea de quan arriba a guanyar un youtuber?
Mira, és la pregunta que un youtuber se'n va aixecar i va marxar de l'estudi.
Ah, sí?
No, vam fer un teatret, però els hi fa molta ràbia. Tu, quan convides un youtuber o una influencer...
No els hi pregunta això.
No, perquè els hi fa ràbia, diu que els mitjans tradicionals sempre els hi fem aquesta mateixa pregunta.
Jo també ho penso.
I a tu t'ho pregunto, què cobres tu per fer el pop-up, o que no? Doncs ells s'enfaden.
Jo t'ho he preguntat perquè ho diu el guió.
Però que tenen raó.
Però jo crec que tenen raó.
I s'enfaden amb això.
Jo a tots els convidats que venen els hi pregunto el sou que guanyen. Alguns estan regulats, altres no, etc. Però els youtubers hi ha una mania de preguntar-los quan cobren.
Bé, la veritat és que...
Per què és això, Genís? Perquè un té la idea que hi ha molt negoci darrere, quan en realitat a vegades no n'hi ha tant.
Jo crec que el motiu és perquè la gent no ho sap, no sap si és molt o poc. És la incertesa, perquè al final d'un professional d'un ofici normal, la gent té una intuïció entre tant i tant. En canvi, amb els youtubers, la gent en general no ho sap.
Perquè és un ofici nou, per entendre.
Un ofici nou rodejat d'una certa mística o d'una certa èpica, no sé com dir-ho.
Hi ha un barem
orientatiu. Aquest estiu, 12 d'agost, la revista Business Insider va fer una entrevista amb una youtuber americana que es diu Shelby Church, i li va preguntar, escolta, com te va això de guanyar cèntims? I ella va contestar que hi havia... Hi ha que us sembla a vosaltres de si és... Què esperàveu? Quina expectativa? Aneu pensant que us penseu que guanya. Ella va dir, quan un vídeo meu aconsegueix 1 milió de visites, quan diríeu que guanya? Va dir, entre 2.000 i $5.000 per aquell vídeo d'un milió de visites. I explicava la mateixa Shelby que el seu hit va ser un vídeo que va aconseguir 2,7 milions de reproduccions, que li va reportar uns ingressos d'uns $7.000, 6.000 i escaig euros. Com se us ha quedat el cos?
Jo el que crec,
no em sembla...
el que sospito, és que amb la mateixa quantitat de reproduccions pots tenir uns ingressos molt, molt variables.
Sí. Depenent de què?
D'on visquis, per exemple.
No, del tipus de contingut que facis i del tipus d'anunciants que es vulguin posar al teu vídeo, perquè, de fet, els anunciants participen en una subhasta per veure qui es queda aquell espai.
És correcte. No sé què penseu de si 6.000 euros per... un vídeo de 2 milions i escaig de reproduccions és molt o poc. En tot cas, l'Albert té tota la raó. I el preu es calcula a partir d'uns paràmetres. Aquests paràmetres tenen a veure amb què està disposat a pagar un anunciant i quants anunciants i quin tipus d'anunciants.
Això depèn del tamany del mercat. Suposo que aquesta noia cobra molt més que un youtuber nostre que té un mercat més petit.
Però el llatí, per exemple, cobra menys el mercat llatí que no pas a l'americà.
El perfil del teu target, a vegades el teu target és un perfil que l'anunciant decideix pagar-lo. Target, vull dir, el públic objectiu al qual tu arribes, si és un públic objectiu de molt interès pels anunciants o pocs interès pels anunciants. A vegades arribar a 100 persones es paga millor que arribar a 1.000, que és més fàcil arribar.
Clar, això dels diners, per això...
quan cobren, més o menys?
I aquí, aquí a casa nostra vaig parlar amb una persona que fa vídeos i en concret aquesta persona tenia un vídeo amb 2,4 milions de reproduccions.
Sí, gairebé tants com el d'abans.
Exacte. I on l'altra persona estava cobrant 6.000 euros, aquesta que us estic dient, que la conec personalment, no és jo de... l'ha dit un vecino que té una amiga.
No.
Quan creieu que va cobrar?
Ni idea.
232 euros.
Vaja.
O sigui, 30 vegades menys.
30 vegades menys.
És fort. Mirat pel filtre periodístic, jo m'ho miraria segons si el vídeo ha costat molt de fer o no, perquè hi ha generadors de continguts que es corren uns vídeos amb unes idees boníssimes i altres que fan una cosa que crida l'atenció i aconsegueixen les mateixes visites.
Però currar-te les coses no és garantia.
En el filtre periodístic, una cosa que tu treballes i que queda ben fet, hi ha vídeos que realment...
La persona que jo us dic, el vídeo era currat, però currat o no, va mereixer 2,4 milions de visites.
Comparat amb els 3 milions de dòlars, atenció, 2,7 milions d'euros, que es van dur un nano de 16 anys per jugar al Fortnite en el videojoc, sí, en el mundial, en el campionat mundial d'aquest videojoc, em sembla, Albert Murillo.
Nens, no sigueu youtubers, jugueu a Fortnite.
Jo que el vaig venir al mòbil, el vaig esborrar.
Sí, sí, es diu Kyle Gerdov. De fet, s'han parlat molt aquest estiu d'aquest noi, sobretot perquè és menor d'edat, perquè ha guanyat aquesta barbaritat de diners, i compte perquè el segon no se n'ha parlat gaire, però va guanyar 1,8. La segon puntuació doncs va guanyar 1,8 milions d'euros, que tampoc està gens malament. La final es va fer Queens, a Nova York, però es va retransmetre per Twitch i per YouTube alhora, per tot el món, de forma gratuïta. O sigui que imagineu-vos la gent que pot arribar a veure aquesta final. Mireu si ha arribat a despertar interès, que fins i tot en Jimmy Fallon el va entrevistar al seu programa per conèixer de més a prop la vida d'un jugador de Fortnite que ara és milionari.
Let's talk weekend. Okay. Maybe like 12, 1.
Recordem que l'empresa que ha fet aquest joc, que és Epic Games, i que avui en dia té, atenció, una valoració en borsa de 5.000 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
Sí, vull dir que totes aquestes empreses...
Això dels e-sports ja està molt disparat.
Sí, sí, la veritat és que sí, que de vegada hi ha, sobretot, gent, i comencen a haver-hi, doncs, artistes, no artistes, sinó jugadors, que comencen a ser molt coneguts i molt seguits.
Ostres, tu sempre ens n'has parlat del Twitch i... hi ha una cosa que m'ha sorprès, és la nova televisió.
Total, o sigui,
jo aquest estiu he vist dues presentacions de productes que no tenien a veure amb els videojocs i que no les han emès per YouTube, sinó que les han emès per Twitch.
Sí, sí. Amazon sap el que està fent i va comprar Twitch fa cosa de 3 o 4 anys o potser una mica més, i la veritat és que s'està convertint en una pantalla molt important, no només de videojocs, sinó gent que fa moltes coses.
Clar, perquè està captant l'atenció i cada vegada es queden més estona a Twitch, no? La gent que ja hi juga i es queda i acaba mirant coses que fa l'altre, que no sé què, és la televisió.
I sobretot és televisió en directe, és a dir, és contingut en directe. A diferència de YouTube, que pot ser o no pot ser en directe, aquí la gran importància és que és en directe.
Hi ha una cosa sagrada, que és segmentar bé. Al final, tota aquesta indústria se sustenta, tota la digital, gairebé, se sustenta amb el fenomen de la publicitat, Google se sustenta en publicitat, YouTube se sustenta en publicitat. L'avantatge dels mitjans digitals és que segmenten molt bé. Tu a Facebook pots llançar un anunci només a noies de Lleida que tenen un gat i parlen anglès, i això amb ràdio o televisió és molt més complicat de fer. I Twitch és ja la sobresegmentació, perquè a més, a Twitch hi ha un perfil d'usuari molt, molt específic, que és molt jove, al qual tradicionalment els anunciants els hi costa moltíssim d'arribar. Els anunciants clàssics tenen molts problemes per arribar a segments de...
A la generació Z que vindrà després,
de 15,
no?
21, 22
Albert,
anys.
Albert, amb això de Fortnite, tu creus que ara hi ha pares que realment deixaran jugar més hores al nano per si aconsegueixen aquests diners? És que, clar, hi ha molts nanos de Fortnite que diuen és que només li passa un, eh? Sí, això aneu parlant i només li passa un,
això. Això passa igual amb aquells pares que es pensaven que el seu fill seria tenista, no? Sí. I el van fer jugar a tenis, pobret, fins... I al final...
El noi no tenia tantes capacitats com es pensaven.
No?
S'han donat casos de pares que ja controlen les hores de joc, però les controlen perquè sigui millor. I bé, s'haurà de veure que tot plegat.
Escolta, esteu molt econòmics, perquè m'han dit que en Genís Roca ens vol parlar dels resultats de Uber, els resultats econòmics d'Uber del segon trimestre del 2019, que es veu que són bastant...
Sí, mereixen comentari.
Mereixen comentari.
Aquest estiu, que de l'agost nosaltres anàvem fent, doncs els d'Uber varen presentar resultats del seu segon trimestre, insisteixo, un període de 3 mesos, i van dir, en 3 mesos, la gent d'Uber, arreu del món, va ingressar 2.870 milions de dòlars en 3 mesos. 2.870 milions de dòlars en 3 mesos. Això vol dir que van ingressar 900 milions de dòlars al mes. Que dius, oh, quants calés que han fet.
Però no, que han perdut pasta, no?
Però resulta que n'han perdut 5.200. Llavors, si tu n'ingresses 3.000 i en perds 5.000, és que n'has gastat 8.000 en 3 mesos. És a dir, Uber és una empresa que palma 4.700 milions d'euros cada trimestre.
Però per què?
Però quina bestiesa és? Llavors surt el CEO, clar, la gent diu, per això, perquè sempre ha sigut així, no és que aquest hagi sigut un trimestre dolent. Llavors surt el CEO per tranquil·litzar els inversors i els hi diu, literal, eh? Sí, penseu una cosa, aquesta gent està perdent 52 milions d'euros cada dia. I surt el CEO i per tranquil·litzar i fer veure que ho té tot controlat, els hi diu... Bueno, que preveiem que el 2020 i el 2021 també seran pèrdues,
sempre és un
però menys.
Ah, d'acord.
No?
Però és millor quan et diuen que anirà pitjor l'any que ve, però menys que l'anterior.
Sí. Volem dir, no pateixis.
No ens conformem.
Però és que hi ha molts grans monstres d'aquests que funcionen amb aquesta, diguem-ne, lògica entre moltes cometes. Netflix perd diners per un tubo.
Spotify, per dir
Spotify va guanyar diners un trimestre i va dir els dos pròxims trimestres tornem a perdre diners, sí, perquè... i els van perdre i en van perdre més dels que havien dit.
A vegades en tecnològiques hi ha la fase aquesta de que volen tenir molts usuaris i el que volen és inflar-lo per acabar venent l'empresa.
Jo el que penso és que això frega la il·legalitat. Frega la il·legalitat. Està un mil·límetre de ser delicte. Per exemple... tu fas això, els teus competidors pateixen, no poden aguantar el tirón perquè tu estàs suportant pèrdues milionàries mensuals, el teu competidor no ho pot permetre, tanca, domines el mercat i després puja els preus. És dumping.
Escolta, Genís, tu no ens volies parlar també avui, abans parlàvem de la responsabilitat en l'administració de YouTube, etc, d'un intent aquí per començar a parlar d'aquesta qüestió, des del punt de vista... bàsicament d'assessorament, això que deia la Mariola. Com ens inventem un sistema que no sigui invasiu amb les llibertats, que tothom hi pugui dir la seva, etcètera, etcètera?
Els drets digitals, no?
Sí, com ho fem?
Estan passant coses aquí a casa nostra que està bé que ja siguem dinàmics i no ens deixem portar pel riu amb tanta docilitat i que aportem una miqueta de criteri. Ara mateix estan passant dues coses, molt ràpidament. La primera... el govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un esforç, una iniciativa que es diu Carta Catalana pels Drets i les Responsabilitats Digitals. Això és, el govern ha convocat un conjunt de gent de la societat civil per ajudar-los a redactar una proposta de texta de quins serien els drets d'un ciutadà en un món digital. Això ve de que quan va haver-hi tot el merder de l'1 d'octubre, en funció de quina sigui la vostra ideologia, pensareu que ben fet o mal fet, però es va decidir tancar pàgines web.
Sí.
Llavors, el debat és, escolta, tu pots anar allà i tancar una pàgina web així, pitipim? Perquè si sembla molt anar allà i tancar un diari. Llavors, hi ha uns drets que haurien de protegir. Vull dir, que quan es pot tancar, quan no, quins són els drets i quins són els deures. I de tot això se'n va començar a parlar i es va decidir fer una carta de drets que té un avantatge, que és drets i responsabilitats, perquè també hi ha coses... Tu t'has de comprometre amb la qualitat de la informació que comparteixes a la xarxa,
etcètera. Per tant, d'aquest debat que teníem abans amb la Mariola se'n parlarà.
I, per tant, ja se n'hauria de parlar. S'ha fet un exercici, s'ha escrit una carta, s'han fixat uns drets, s'han fet uns antecedents, és un document viu, i ara la Generalitat ha obert un període de protecció pública, aquesta, diguéssim que aquesta versió zero del document s'ha publicat, i hi ha tot l'estiu, mig juliol i uns quants dies encara d'aquest setembre fins passada la Diada, sí, hi ha temps perquè la gent pugui dir-hi la seva i complementar, enriquir, matisar...
Ja li deia al conseller el risc que, per exemple, a la Generalitat, al govern català, ens vam avançar amb el conseller aleshores Mundó en la llei de voluntats digitals, sí, que dèiem que hi havia un hereu digital i tot això, i després ens no va poder tirar endavant aquesta llei i el govern espanyol va copiar aquesta llei.
Sí,
però
sí,
no es passi el mateix ara.
No, si ens han de copiar per fi de bé, que facin el que vulguin.
A veure, aire l'Alexa.
Això és la nova aplicació, el nou skill d'Alexa, de Catalunya Ràdio per l'Alexa, que està molt bé perquè, no sé si recordeu que us vaig portar un àudio de quina emissora em posava Alexa quan li demanava Catalunya Ràdio.
Sí.
Ara això, la gent que tenen Alexa a casa ja no els hi passarà perquè es podran instal·lar una skill de Catalunya Ràdio i podran triar
coses. Això ho hem millorat,
coses. Això ho hem millorat. És que, clar, com em diuen en l'espanyol, a la fuerza orca. O sigui, si Amazon insisteix en bloquejar-nos, en complicar-nos l'accés a Catalunya Ràdio, doncs Catalunya Ràdio contraataca amb molt d'encert i crea una aplicació pròpia.
Però explica'm una cosa, Albert. Sí. És veritat que Google, Apple, Amazon, Microsoft tenen persones escoltant una petita part, diuen que és poc, el que diem a les majordomes digitals?
Sí, hi ha gent que es reàcia a posar-se un Alexa, un Google Home o un Home de HomePod d'Apple a casa perquè té por de que els aparells aquests l'escoltin quan no l'haurien d'escoltar. Se suposa que aquests aparells només t'escolten quan els dius la paraula clau. Si a Alexa li dius Alexa o Echo, a Google Home li dius OK Google, a Siri li diu Oye Siri, però resulta que totes aquestes empreses que tenen majordomes digitals han reconegut que tenen gent escoltant les coses que tu li dius al teu veu, i tu et pensaves que tothom es pensava que la privacitat volia dir que no hi havia ni cap persona, que només era un ordinador, la intel·ligència artificial, la que t'escoltava. De fet, ells ho justifiquen. De fet, hi ha més gent que ho ha reconegut. Per exemple, Microsoft també ha reconegut que escolten una petita part dels xats de veu de Xbox, per exemple, i Facebook
com
també...
Com poden reconèixer que escolten a tercers? És que jo...
Però és que... Veiem si ens entenem. No poden fer altra cosa perquè és l'única manera de comprovar que aquella intel·ligència artificial està responent correctament, està entenent correctament el que tu li dius. El que passa és que això vol dir...
Si no funciona ja els hi tornaré, però és com dir-me jo t'he venut una faldilla i vinc a casa mentre te la poses, te la poses per assegurar-me que la faldilla et queda bé. Home, ja t'ho diré.
Si necessites escoltar converses, agafes un grup pilot, l'informes i els escoltes, però escoltant-se a tots... pel bé de la causa...
Ells diuen que no ens escolten a tots, ells diuen que ens escolten un menys d'un 1%, concretament amb el cas d'Amazon, un 0,2%.
Sense consentiment previ, sense informació.
No és veritat, això. Està la lletra menuda.
És l'equivalent a no tenir consentiment.
Està la lletra menuda.
Això es pot fer, entenc que s'hagi de fer, i es pot fer millor.
Segur. A veure, per exemple, què ha passat? Apple ha dit, només... Apple ha acomiadat els 300 tios que tenia a Irlanda escoltant la gent, escoltant el 0,2% de Siri. I a continuació el que ha dit, s'ha disculpat i ha dit, a partir d'ara, amb aquest programa de verificació del que vostè li està dient a Siri, només hi participaran els usuaris que vulguin participar-hi explícitament.
Però, a veure, començar per aquí...
Sí, és completament d'acord. El que han aconseguit és que la paranoia que tenia la gent, majoritàriament crec que injustificada, ara ho està de justificada.
Són uns irresponsables. Es mereixen que anem allà i cremem contenidors a la porta de l'edifici.
Jo el que us recordo, si teniu un altaveu d'aquests, que jo en tenia uns quants i me'ls estic traient perquè al final crec que no estan...
No anem bé.
Estan molt verds. Tots ells tenen un interruptor per apagar el micròfon quan no vols que t'escoltin, segur.
Sí, bueno. També m'agradaria ha arribat un punt ja que desconfio de l'interruptor.
De l'interruptor, sí, sí.
No acabem així. Abans de passar l'hora Z, acabem amb alguna cosa en positiu. Va, doncs mira, Murillo, explica'ns una cosa.
Divertim-nos i cremem-nos.
No. Mira, justament ara, si us interessa, i fins al 6 de setembre s'està celebrant el 28è Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Dius, per què expliques
ara
això?
Ara anem bé.
Molt modern.
És la primera vegada que...
Per ser l'en xarxa o sense...
Molt coherent.
No. Mira.
És això.
És notícia, perquè és la primera vegada que es fa a Barcelona i s'hi debaten molts temes diferents relacionats amb l'edat mitjana, evidentment, però a mi m'ha cridat molt l'atenció una taula rodona que es diu Recreacions contemporànies de l'edat mitjana. S'hi parla d'arqueologia i de com es relaciona amb altres vessants, com per exemple els videojocs. És a dir, tu, quan jugues a l'Assassin's Creed, que tothom coneix aquest joc...
Tothom.
Bé.
Jo ara abans, a les 5 del matí, quan arribo...
Aquesta temporada, el primer que faig
és una partida d'aquest joc.
No, però s'aprèn molta història, amb els videojocs.
Sí, i de fet, molts que fan el videojoc tenen molt en compte de no pifiar-la amb moltes dades dibuixades o recreades, evidentment. I mira, m'ha fet molta gràcia que doncs, en un congrés d'aquest es parli de videojocs també.
És a dir, que es parlarà d'aquest videojoc en aquest congrés, no? Mm-hmm,
exacte.
Tu allà.
Jo aniré amb aquesta taula, només. L'altra, com que a mi no m'interessa l'arqueologia, de moment... doncs,
perdona, Murillo, no has explicat el més important d'aquest estiu. De... Què s'ha dedicat a fer ell aquest estiu?
Què has fet aquest estiu?
Que jo l'he estat seguint a Instagram.
Sí.
Explica això, que és molt interessant.
Bé, a veure, així és, necessitaria una hora per explicar-ho.
No, explica-ho ràpid. És fascinant, jo estic fascinada. Ja veuràs, Mònica.
No. Hi ha un artista francès que es diu Invader, que des de fa 20 anys crea, doncs, fa... uns dibuixos, de fet no són dibuixos, sinó que crea amb unes rajoles unes imatges que són Space Invaders.
Els com a marcianitos de tota la vida.
Exacte, són els marcianitos de tota la vida i que ho fa a tot el món. Aquests Space Invaders estan col·locats a llocs determinats a tot el món. A París,
Amsterdam,
a Barcelona...
S'ha dedicat a caçar-los.
Exacte, perquè hi ha una aplicació...
Això ja ho feia amb aquell altre joc dels caçadors, això.
Exacte, sí, una mica...
És boníssim. Sí.
I la veritat és que he anat a París i m'he posat les botes perquè n'hi ha molts, n'hi ha 1.300.
M'he posat les botes?
Sí.
I la veritat...
M'he vist emocionat, eh?
Però, escolta, però tenim seguiment Instagram del Murillo, que fa en aquest... Sí.
Anacrònic, si voleu, perquè sóc una persona anacrònica, en el fons, i allà podeu veure fotografies.
Però com pot ser que n'hagi agafat tant? I anava veient que anaves
caçant. Ets endarrerit amb el tema dels videojocs. Porto molts anys invertint en el teu coneixement de videojocs, Albert Murillo, quants anys portem intentant seduir el Cuesta.
Sí,
és de la setena.
Això t'agradaria, caçar-los?
I no ens en sortim, no és un carrer.
Jo a l'Instagram del Murillo el segueixo per dues coses, per veure on t'ha trobat un marcianito i a veure quin micròfon porta aquell dia. La gent es lleva al matí per sortir a córrer? No, l'Albert es lleva al matí per gravar sons.
Quants punts tens ara? Perquè es donen punts, es veu. Cada un que agafes donen punts.
5.000 i pico, estic al 10.000, al rànquing 10.000 de moltes persones, de 60.000, però bé.
Tens 5.000 punts.
No, tinc 5.000 punts i estic a la posició de 1.000, sí.
I trobar un invader dona 1.000 punts i n'has trobat
5? No, em dona 10 punts o 50 màxim.
Imagina't quants n'ha trobat.
Sí.
Estimat Consell de Savis Tecnològics de l'Enxarxa, o sense, acabem aquí. Gràcies per arrencar aquesta temporada donant-nos tanta informació, alguns consells i alguns moments de somriures.